me parece que eso puede ser un plus para el Barça.
El que està clar, per mi, és que a principi de temporada, quan ens plantejàvem, i recordo parlar-ho aquí, de qui té millor plantilla, quina plantilla és millor, si la plantilla del Barça o la plantilla del Madrid. I, bueno, jo no ho veia tan clar.
Per mi no té color, per mi el Madrid té...
El Madrid és molt millor.
Per mi molt millor tampoc, però té millor plantilla que
el Barça. Vull dir que el debat, per mi, era coherent, o sigui, era un debat que ells havien perdut Benzema, se'ls havia trencat Courtois i estaven sense Militao, i en aquell moment era, doncs, i posaves els jugadors a pes, agafaves l'11, Bellingham encara no havia explotat, parlo dels debats.
Sí, però Marc, fer aquest debat comptant els lesionats, sí. A mi em sembla que no és just.
No, però bé, però al final...
Perquè com a plantilla, sí, però perquè al Barça al cap d'un mes se li va lesionar també Gavi, se li va lesionar no sé quin més, bueno, jugadors que no ha pogut comptar, com Araujo, que també ha estat moltes setmanes fora, Pedri moltes setmanes fora. A mi em sembla una mica fer trampes al solitari. Si comprem plantilles, les comparem senceres del dia, o sigui, com amb tots els jugadors sans. Si després hi ha lesions, això ja és mala pata.
Però jo el que et vinc a dir amb aquesta comparació és que 6 mesos després d'aquella comparativa, de qui té millor plantilla, crec que la plantilla del Madrid no. I amb versions individuals de molts jugadors rendeix millor.
Sí, sí, totalment.
O sigui, Brahim, en el debat de fa 6 mesos...
Però pel fons d'armari que té el Madrid.
Però
que són futbolistes que Brahim ara mateix en el Barça seria titular.
Però Brahim...
Perquè Brahim està ara mateix millor que Ferran Torres, per exemple.
Per exemple, però Brahim, en la comparativa, el que vinc a exposar és que fa 6 mesos, quan fas la comparativa a pes, de dir Brahim, Ferran... Doncs Ferran està per davant d'Abrahim, però jo crec que 6 mesos després dius, ostres, o sigui, els jugadors del Madrid molts han crescut, per mi, en aquests 6 mesos, en les absències
eso,
de Militao, de Benzema...
I això té que veure amb mèrit d'Ancelotti?
Per mi sí, però no en un mèrit només tàctic, que hi és, tàctic 1, perquè el primer que ha fet Ancelotti és canviar el sistema del Madrid en absència de Benzema, ha col·locat 2 davanters... per mi, en detriment de Vinícius, que no és aquest extrem tan obert i ara juga una mica més centrat, però a favor de Bellingham...
Encert total.
Encert total. Per tant, 1, Ancelotti ha canviat el sistema del Madrid. I 2, hi ha jugadors com Brahim, hi ha jugadors com Tchouaméni, Tchouaméni l'ha recuperat...
O sea, ¿te parece mejor, la plantilla i l'entrenador del Madrid?
No, jo dic que el debat de la plantilla fa 6 mesos era... opinable, però 6 mesos després, per mi, a dia d'avui no hi ha opinió en què la plantilla no és que sigui millor o pitjor, però està rendint millor.
Però si el Barça té 19 jugadors a
plantilla. És més llarga, entrada és més llarga.
És més llarga el Madrid, això
hi ha entrada. Quants tenen el Madrid? Tampoc no tenen plantilla tan llarga.
19 jugadors comptant Fermín i...
Fermín i Lamine fan 21, no?
Són 21, sí. Bueno, no...
Sí, 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 sí.
Ara sí.
Són 19 del primer equip.
Clar, perquè tens quants lesionats al Madrid, clar, és que té 3 lesionats de llarga durada ara mateix, i per això sembla que no sigui tan llarga la plantilla.
Sí, però el fons d'armari del Barça, que és Sergi Roberto...
Clar.
No, però quan juga l'altre dia et fa 2 gols, en el Madrid apareix Lucas Vázquez i et fa 1 gol, però és que al Madrid Sergi Roberto, que aquí és un futbolista que critiquem i que no s'ha de renovar i que no ha de seguir, però de la plantilla de 20 a 25... del 20 al 25, ells tenen jugadors del perfil Sergi Roberto. I aquí Sergi Roberto és el 19. O el 18. El 19 perquè n'hi ha 19, però bueno, que jo no ficaria el 19, però vaja, és el 16 o el 17. Clar, ells tenen 10 jugadors més gairebé del nivell Sergi Roberto, que al final pot ser el que vulgueu, però ha acabat sent fins i tot internacional. Doncs per això, per tenir fons d'armari, Lucas Vázquez, Nachos, tots els que han anat entrant. I clar, és que ara mateix de reserva al mig del camp, el debat és si Modric o Kroos han de ser titulars al Madrid, perquè tens un mig del camp amb Camavinga, Tchouaméni i Bellingham i...
Sí, Tchouaméni, Camavinga, però demà...
O sigui, Valverde, perdona, sí. El deixava, és que clar...
Dos, han deixat 2 de titulars, 2 que serien titulars, l'altre hi va deixar Kroos i Camavinga.
Sí, sí.
Aquesta vegada no sé si serà sí. Modric i Camavinga o... no ho sé, però sí, sí.
Va, però ara jo et parlo de... imagina't que aquí al Barça, aquest estiu que ve, marxa Lewandowski i fitxes a Joselu. I aquest és el teu recanvi. Això és el que li ha passat al Madrid aquest estiu.
Sí,
ha marxat Benzema i ha portat...
I portes a...
Porta Bellingham, que el Barça porta a Gundogan. Però és que és així.
No, és el mateix, per mi no. Bueno, portes un...
És a dir...
Sí, ja t'entenc què vols dir,
O sigui, el debat de l'estiu era... Ostres, és que el Madrid, qui farà gols? Si se li ha anat al màxim golejador. I la virtut de Bellingham és que és un jugador asca i el Madrid l'ha pagat, però també és una virtut de l'entrenador de fer-li un vestit a mida. O sigui, de jugar amb 4-4-2, que és l'únic equip a Europa que, de les lligues grans que està dalt, que juga amb un rombol mig al camp. És un sistema estranyíssim.
5 minuts per sobre de la mitjanit. Deixeu-me saludar un dels col·laboradors d'aquest programa, periodista de La Vanguardia, el Toni Muñoz. Hola, Toni, bona nit.
Què tal, Gerard? Bona nit.
El Toni, un saludo per parlar del cas Negreira. Ara en parlarem de seguida, però ja que estem debatent sobre el partit de diumenge, tu quines sensacions tens d'aquest clàssic, Toni?
Bueno, doncs jo estic molt acollonit, la veritat.
No, em va bé que siguis franc, perquè segurament ets el reflexe d'alguns dels culers que ens estan sentint ara mateix.
Sí, aviam, és que... Bueno, jo era dels que anava veient com evolucionava el partit de l'Osasuna i pensava, ostres, no sé si és millor passar o que ens elimini directament l'Osasuna per no haver-nos d'enfrontar al Madrid el diumenge, no?
Ostres, però,
bueno,
sí?
Ara, bueno, és que jo les sensacions que estic tenint durant tot l'any amb aquest Barça són molt dolentes, eh? I realment veure com un tros d'equip com el Madrid, perquè si ara ho comentàveu, no? Ha marxat Benzema, han fitxat Joselu, però igualment mantenen el nivell dels altres anys, i això és una cosa que el Barça no ha sabut fer en els últims anys i que a sobre, en comptes de veure una evolució, estem veient una... Bueno, doncs que encara van a pitjor, no? I, bueno, veurem a veure què passa diumenge. Bé, aviam, és un partit, és una final, potser els jugadors estan més motivats, però, en fi, no sóc gaire optimista, la veritat.
Ja et veig. Em deixes un minut de pausa i de seguida parlem del cas Negreira i d'aquesta notícia que he publicat avui a La Vanguardia.
Molt bé.
Un minut i tornem.
RAC 1. Vine a provar la nova Honda Hornet al teu concessionari oficial Honda i després prova d'oblidar-la. Spoiler, no podràs. Pel seu motor, agilitat, potència... Però tranquil, a Honda t'oferirem les millors condicions perquè sigui teva. Vine a provar la nova Honda Hornet a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona.
Vine a conèixer els dos nous magatzems Obramat a Vilanova i a l'Hospitalet. Ampliem així fins a 6 la nostra xarxa de magatzems a la província, amb tots els oficis en un mateix lloc per una compra més ràpida, amb estoc sempre disponible a més de 20.000 productes de qualitat professional i els millors preus de la zona. També a Obramat.es, on compren els professionals. Obramat.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024, arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
RAC 1. Tots som 1.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballet.
Minuts per sobre de la mitjanit, estàvem parlant amb el Toni Muñoz, amb el company de La Vanguardia, que aquesta tarda ha publicat que tots els àrbitres interrogats per la Guàrdia Civil neguen que Negreira els influís en les seves actuacions i que, per tant, això desmenteix que s'alterés la competició. Com dic, la notícia la signa el Toni Muñoz. Ni un, Toni, que admeti cap influència dels Negreira en la seva presa de decisions, en l'alteració d'algun resultat, eh?
No, no, cap ni un, no? I jo crec que això és el més destacat d'aquestes 21 declaracions que queden recollides en aquest apartat del sumari judicial, no? Perquè la nostra audiència ens entengui. Què ha passat avui? Doncs que el jutge va decretar fa uns mesos el secret de les actuacions, és a dir, va dir a la policia que havia d'actuar i d'investigar en secret. Per això va citar a declarar els àrbitres, la majoria doncs, de primera divisió, perquè li expliquessin quin era el paper que tenia Negreira dins del comitè tècnic d'àrbitres, si els influïa en alguna cosa, perquè clar, després d'haver estat cobrant 7,3 milions d'euros en 17 anys per part del Barça, ara el que s'ha d'esbrinar és per què servien aquells diners, no? Si tenien alguna traslació al camp, si van comprar àrbitres, si Negreira feia, com que estava contractat pel Barça, exercia algun tipus d'influència cap als àrbitres, i avui doncs, s'ha aixecat el secret de sumari, aquest informe que ha fet la Guàrdia Civil, aquesta recopilació d'interrogatoris l'ha lliurat a cadascun dels advocats que estan personats a les parts, i què diuen? Doncs cap d'aquests àrbitres diu doncs, que va ser influenciat doncs, pel senyor Negreira. I això és molt important, perquè recordem doncs, que en aquesta causa s'estan investigant dos delictes principalment. Administració deslleial, que això és haver ficat la mà a la caixa, no? Haver pagat uns diners per uns serveis que no es van prestar, no? És a dir, li van pagar a Negreira, però no sabem a canvi de què, perquè no hi ha cap informe, no hi ha res en què es traduís això, aquest pagament, aquest servei. I després tenim una altra cosa, que és la corrupció esportiva, no? Que és haver comprat àrbitres, no? Haver alterat la competició. I clar, quan els àrbitres diuen a mi el senyor Negreira doncs, no em va influir en res perquè no teníem gairebé contacte, doncs això demostra o deixa, diguéssim, aplana el camí cap pel tema de la innocència del Barça en quant a la corrupció esportiva. Després ja veurem, perquè aquí encara queda molta història i molta investigació per fer, però el que seria l'apartat de la corrupció esportiva, segons els àrbitres, doncs no va existir. No?
Fins i tot hi ha les declaracions de Mateu Laor recordant que tres exemples de tres partits en els quals va perjudicar el Barça, com dient no és que en volgués afavorir el Barça, sinó que tot em vaig equivocar tres vegades. Com ho hauria fet si Negreira no hagués exercit alguna mena de pressió o en definitiva m'hagués dit que hauria de xiular a favor del Barça.
Clar, i és que, aviam, jo crec que també és una òptica que tenim molt des de Barcelona, però la gent de Barcelona doncs, o del Barça ja té molt clar doncs, que no s'ha vist beneficiat al llarg d'aquests 17 anys per l'arbitratge, no? Però és que el propi Mateu Laoz ho reconeix, diu jo, per circumstàncies del joc, de males decisions arbitrals doncs, que a vegades pots prendre, doncs també t'equivoques, a vegades beneficies a un i perjudiques a uns altres, no? I en aquest cas és bastant curiosa la declaració de Mateu Laoz, que és un personatge doncs, peculiar i també ho demostra en aquest interrogatori davant la Guàrdia Civil, que diu, bueno, ja hem acabat l'interrogatori, vol dir alguna cosa més? I ell diu, sí, vull dir una cosa, precisament això, no? Doncs que jo també he perjudicat el Barça amb algunes decisions, com per exemple doncs, aquell gol que vaig anul·lar a Messi en el partit contra l'Atlètic de Madrid en què s'estaven jugant el campionat de Lliga entre tots dos, també vaig assenyalar un penal de Lucas Digne a Les Palmes, diu, vaig ser el primer que li va pitar un penal després de molt de temps i no era, i després també cita doncs, una altra circumstància, no? en la final de Copa del 2014 a Mestalla, no? En el partit entre el Barça i el Madrid, en què ha admès doncs, que el primer gol de Di Maria doncs, era un possible fora de joc que no va veure, no? Vull dir que ell al final ha posat damunt la taula arguments que desmenteixen, a priori, no? De que els àrbitres doncs, beneficiessin el Barça, perquè bueno, hi ha situacions doncs, en què el van perjudicar.
Clar, després em fa molta gràcia, Toni, perquè hi ha diferents titulars, no? I tu mires certs titulars de la premsa de Madrid, i, per exemple, l'exàrbitre González González, que diu en la seva declaració, entenc que el Barça em volia treure un benefici esportiu, amb l'entenc al davant, és a dir...
Clar.
Pensa, doncs, una mica com el jutge, el senyor Aguirre, que diu que la lògica diu que com si la justícia, no?, s'hagués d'aplicar per lògica.
És una opinió, igual que també Iturralde González també opina que... Sí. Que hi ha hagut un benefici dels directius, no, Toni, crec que diu?
Sí, que creu que aquí algú ha ficat la mà a la caixa, com deia, que per tant estaria infringint un d'aquests delictes que s'estan investigant, que és el d'administració deslleial. Però no sé si tens aquesta sensació, Toni, que des de certs sectors s'agafen a una declaració, insisteixo, que és a una opinió d'un àrbitre, per titular d'una manera que jo crec que és tergiversada, perquè clar, jo avui quan he vist el titular, Toni, d'algun mitjà, m'he quedat parat. Després, clar, veus la notícia i dius, home, és una suposició que està fent un àrbitre sense cap mena de prova i que està donant una opinió.
Sí, no, i que en aquest cas, aviam, és evident que els pagaments que va fer el Barça a Negreira són sospitosos, vull dir, això realment és lo greu, no? Però a partir d'aquí entrem en una, no sé, en una dimensió que, en què tothom intenta fer veure que qualsevol cosa que es fa o qualsevol opinió es pot elevar a la categoria de sospita, no? I això és el que estem veient, no? I a mi també m'ha fet molta gràcia veure determinats titulars, perquè clar, jo m'he llegit les 1.300 pàgines que té aquest tom i me l'he llegit avui, i clar, quan tu després veus com es tradueix això en alguns titulars, aviam, jo no és que vulgui donar cap mena de lliçó, però penses que clar, estàs intentant atiar el foc amb algunes coses que no són certes. I és veritat, quan tu veus aquest titular de González González o el d'Iturralde, no? Que ell també diu que sospita que això, segur que al darrere hi ha algun directiu. Bueno, però quina prova té vostè? Quina veu autoritzada és Iturralde González per parlar sobre una investigació, sobre uns pagaments dels quals ell no sap res, no? Doncs aleshores, bueno, elevar notícia això, doncs és perillós. Després, per exemple, també hi ha altres aspectes que també estan sortint, i és que sembli sospitós qualsevol cosa que ha fet Negreira, o el fill de Negreira, no? Aleshores, clar, el fill de Negreira és evident, pel que queda clar per les declaracions que han fet tots els àrbitres, que era, diguéssim, un enxufat, no? És a dir, el seu fill, el seu pare, era el vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres i el devia enxufar per allà, no? Això és el que expliquen més o menys.
Coach.
Però ell què feia, el fill de Negreira? Què feia? Ell feia cursos de coaching, no? Bueno, ell presentava els seus serveis per la federació i treballava per la federació, i alguns àrbitres doncs van considerar que el servei que feia estava bé i el van contractar privadament, val? I li pagaven en negre, val? Tu pots dir, li pagaven en negre, ostres, bueno, però què té a veure això amb el cas Negreira? No té res a veure, no? Després, per exemple, crec que és Martínez Munuera, no? Que és l'àrbitre del clàssic d'aquest diumenge,
sí.
No? Doncs ja he vist un titular, doncs, que també deien que ell havia contractat el fill de Negreira i li havia pagat en negre. Bueno, però què té a veure això amb el cas Negreira, no? No té res a veure. Però ara hem entrat en una dimensió de que tot sembli sospitós, no? Qualsevol cosa que s'ha fet, i perdem l'objecte de la investigació, que és per què van servir aquells pagaments. I de moment els àrbitres diuen que no els van comprar, que ells que Negreira no tenia cap influència. Jo crec que això és el que és rellevant, perquè els àrbitres sí que poden parlar en primera persona. I, escolta, a tu algú et va pressionar, algú et va dir alguna cosa, sí o no? No, doncs ja està. Doncs això directament són testimonis importants. A partir d'aquí, quina és la seva opinió sobre, en fi, què creuen que ha passat o per què creuen que cobrava Negreira, doncs val el mateix que el de qualsevol altre. Res.
Una altra informació, crec, que relacionada amb aquest sumari, que no té res a veure amb les declaracions recollides pels àrbitres davant la Guàrdia Civil, és el fet de que Sánchez Armini, el president del Comitè Tècnic d'Àrbitres, quan el van cessar, destruís tota la documentació que hi havia al seu despatx. Però clar, no es precisa quina documentació, és a dir, vés a saber si potser hi havia alguna cosa que encara afectaria el Real Madrid i que en sortirien esquitxat d'altres clubs, o és que clar, tot és tot una especulació constant, no?
És el mateix, sí, és això, que sembli tot sospitós, no? És a dir, al final Sánchez Arminio, pues, quan va plegar, va decidir doncs que hi havia documents que els havia de destruir. Això és sospitós? Doncs depèn, no? No ho sé, és que no sabem quins documents ha destruït. Aviam, els directius sempre quan marxen d'alguna empresa i tenen, no sé, contractes o alguns tractes o el que sigui, doncs hi ha documentació que es destrueix. Vull dir, això, per això existeixen les trituradores, no? No sí, només sí, per amagar sí. coses, sinó simplement, bueno, per destruir papers, i això és el que va fer Sánchez Arminio. Què passa? Que això, quan ho elevas a un titular i estàs parlant del cas Negreira, penses, mira, aquí estan amagant alguna cosa, però no sabem quina documentació va destruir. El dia que se sàpiga i sapiguem que era sospitós o que tenia algun tipus d'incidència, ostres, doncs aleshores benvingut sigui el titular i l'escàndol, no? Però de moment no hi és.
Doncs sí, de moment ens quedem amb el que ens ha explicat el Toni, que demà ho podreu llegir a les pàgines de La Vanguardia, entenc. Toni Muñoz, gràcies com sempre per atendre's en directe, el tu diràs a aquesta hora. Una abraçada.
Una abraçada.
Que vagi bé. El Toni Muñoz, el company de La Vanguardia i col·laborador també d'aquest programa amb l'Això no té nom, en la secció que fa sempre amb l'Aleix Pariser. Què us sembla tot plegat de tot el que heu sentit? 48 hores, a menys de 48 hores perquè jugui un partit precisament entre el Barça i el Real Madrid.
Bé, torna a sortir el cas Negreira justament això, a dos dies d'un clàssic. Però bueno, és que ho ha explicat molt bé el Toni, jo no m'he llegit les 1.300 pàgines i, hòstia, quan ha dit que avui s'ha hagut de llegir les 1.300 pàgines amb aquest llenguatge que tenen els...
Bueno, tienen mucho oficio para leer las 1.300
pàgines. Sí, evidentment, i tant,
no,
però...
No, no como nosotros leyendo eso que... No, igual, es que con el caso de Nerea dice algo, Toni, que es muy cierto. Hay mucha gente que opina sin tener ni idea de lo que está opinando. O sea, a mí me sorprende eso. Pero hablo Tony hablaba de árbitro, pero yo hablo de compañero de profesión, de mucha gente que ahí te das cuenta para quién juegan o a quién le interesa, a qué interesa, porque hablan de cosas que a mí me costaría mucho hablar de algo que no tengo ni idea. Y como si estuvieses en un bar, bueno, sí, se puede hablar como un bar, pero no sé yo, la prensa tiene que tener cierta responsabilidad.
Sí, sí, sí. No, explicando el Tony, de
fet. Sí, sí. A mí no me sorprende, la verdad, que los árbitros... ¿Cuántos árbitros? 21?
21 árbitros, sí.
A veure, al final, el que...
I, perdona, Marc, però és que a part, la declaració dels àrbitres és molt contundent.
Sí, sí.
És vull dir, de tots. Per anar, bueno, impossible, no sé, molt, molt contundent, que a mi és el que més m'ha sorprès, perquè, bueno, no m'ha sorprès, vull dir que jo crec que, bueno, no donaré la meva opinió, perquè però, o sigui, jo entenia perfectament que el Barça no havia comprat àrbitres perquè a los hechos me remito, vull dir, només havies de veure els arbitratges que havia patit el Barça els últims anys.
O sigui, al final no esclareix res, entre cometes. O sigui, estem allà mateix on el que han fet els àrbitres és, com diu el Ferran, confirmar el que havia dit el Barça. I aleshores, o sigui, després d'això, el que ha servit avui és per agafar el ventilador i repartir, doncs, sospites i repartir titulars totalment, no sé si tergiversats, però sí que amb un punt
interessats.
Però al final, el cas Negreira, després de saber declaracions d'àrbitres que s'han fet públiques, no ha esclarit aquests diners que van sortir del club, amb quin objectiu van anar a Negreira. Encara no se sap res, per tant.
Sí, esperarem, tot i que hi hagi gent que vulgui anar més ràpid del que marquen els tempos a vegades de la justícia, fins i tot el senyor Aguirre, que, insisteixo, a vegades conclueix ja, o conclou, bé, certes coses que jo em quedo parat.
Això ho deies amb el... Quan va deixar caure, no?, que hi havia el cohecho a partir de...
Sí, sí,
de manera de...
I en aquest escrit, en aquest sumari, també pel que he llegit en alguns mitjans, diu que s'ha consumat, amb la declaració dels àrbitres i amb tot el que ha recollit la Guàrdia Civil, diu que s'ha consumat el delicte, no?
Sí, sí, sí.
I que, per tant, bé, no sé com acabarà tot plegat, però jo em quedo parat, perquè, insisteixo, pel que hem parlat, proves no n'hi ha.
De moment no.
Tot són suposicions. A veure, va, que ho rematarem amb una qüestió més relacionada amb l'actualitat del Girona. L'Agut torna a entrar aquí a l'estudi.
4 gols de Rubén Duarte com a professional, yep. Cap amb el cap, o sigui, el d'avui és el primer. Bravo, bravo. Bravo.
La gent ja pot anar a dormir.
Ara, ja està. Catalunya ja és un país tranquil.
I Òscar Duarte, quanto?
Òscar Duarte, això a la següent pausa entro.
Hi ha algú a Catalunya que no podia haver anat a dormir.
Això és correctíssim. Jo el primer.
Avui ha parlat amb Mitchell, no?
Sí, senyor.
Parlat amb Mitchell i teníem pendent que en digués la seva sobre una de les notícies, jo crec, de la setmana, que és aquesta sanció de 4 partits a David López. Què n'ha dit Mitchell de tot plegat? A veure si podem sentir el tall de Mitchell.
Aviam, doncs mira, Mitchell el que ha dit d'aquesta situació, d'aquest cas de David López, sancionat amb 4 partits per dir que l'àrbitre de l'Almeria, del Girona-Almeria, de la primera volta, els havia insultat al camp, ha estat aquest. El tall 4, sí senyor.
Te puedo garantizar que al comité de árbitros...
No, eres Medina Cantalejo. Sí.
A veure si el trobem.
Bé, el trobarem. El tall de Mitchell sobre David López.
Ara. No, el tema per nosaltres està tancat. Tenim la nostra manera de veure les coses, però ja està. David ara està lesionat i se perderà els següents partits i... i ja està, tema tancat.
Tema sanjat i punto.
Sí, sí, sí.
I punto.
I el club no recorrerà.
No, el club no recorrerà. Tot això ha tingut una gestació molt estranya, perquè David López esclata al descans del partit de l'Almeria, després, tot i que ell no va ser protagonista directe del partit en si, perquè va haver jugadors més destacats sobre la gespa, va ser qui va sortir a la zona mixta, però no es va disculpar perquè no volia baixar del burro, perquè tenia, ell entenia que tenia raó i que havia dit la veritat. Llavors, els àrbitres, com que van dir al Girona que o es disculpaven o escoltaven els àudios, o les dues coses, o si no hi podia haver sanció, perquè llavors l'expedient passava a una següent instància, van fer aquest pas. David López va fer aquell comunicat a les xarxes socials que recordareu que era molt enrevessat, que, vaja, era d'alguna manera anar fent voltes per arribar a un lloc, però que no tenia cap convicció en el que deia, i al final, doncs, tot i això, tot i abaixar-se els pantalons, el volien agenollat, es va agenollar, però tot i això han acabat carregant-li quatre partits. Recordo que Sergio Ramos va fer unes declaracions semblants, en el fons i en la forma, després d'un partit que els va xiular Ortiz Arias, però Sergio Ramos, potser perquè Sergio Ramos i perquè ha jugat on ha jugat i juga on juga, no li ha caigut sanció.
Vista la sanció, creu que el Girona fa bé de dir, mira, ho deixem aquí, està lesionat el jugador i...
És que... Què
havia passat, empeny?
I què poden fer més, saps? Exacte, el jugador mira, més està lesionat, doncs mira. El que passa que el Girona ara ja comença a veure...
La pressió del líder.
No, la pressió de... Que comença a molestar, comença a molestar una mica, segons qui.
El co-líder, perdó.
I començarà a patir segons quines decisions. Ja crec que Joan Poquí ja fa temps que aquí el Tulio ho ve dient, i ja es comença a veure que el Girona comença a molestar.
Però per què el Girona no va anar a escoltar els àudios? Jo, per mi, no és un error, però vull dir, és una decisió que no vaig entendre en el seu moment.
Perquè el club...
I a partir d'aquí, clar, tot és... Ara ja no pots fer res.
A part, el jugador va demanar perdó, no?
Però el jugador va demanar perdó a la seva manera. És a dir, ell quan surt després del partit, vaja, la cronologia després del partit és que Mitchell és el primer que intenta apagar el foc a la sala de premsa quan s'ha acabat el partit. I li diu, i explica, que Ortiz Arias es va adreçar a ell, l'àrbitre, dient-li que estava preocupat per aquestes declaracions. Perquè són unes declaracions que dins del món del futbol potser no s'havien fet públiques, però que ja hi havia gent que anava comentant, i després ho vam contrastar amb altres jugadors que també apuntaven el mateix d'Ortiz Arias, de l'àrbitre d'aquell partit, però que no m'ho havien dit públicament. Després David López, a la zona mixta, d'alguna manera, bé, si algú se sent molest, doncs em sap greu, però no es va disculpar en cap cas, ni va dir que s'havia equivocat, i al final, quan ja o ho feia, o potser encara li queien més partits, és com va fer el comunicat aquell tan enrevessat i tan rocambolesc que tampoc no ha fet fortuna perquè li han caigut quatre partits.
Aquí la clau... Hi ha un verb que és clau, que és el d'insultar.
Sí, exacte, perquè no va insultar-lo.
Perquè jo crec...
I Ramos no ho diu, per exemple, quan era el no. que lo comparava.
Però, parla de menyspreu, per exemple.
Sí, però...
Sí, però...
No és insultar, clar.
És que el verb agafa molta força, eh?
Clar, entenc que els àrbitres diuen, vine, escolta i a veure si he insultat. I aleshores, per què no... És a dir, el que tinc la sensació aquí és que el Girona... Si ho hagués capitalitzat i hagués dit, anem, ho escoltem, i el Girona diu, ei, com a club, David López s'ha equivocat amb aquestes declaracions, el jugador no va fer cap declaració, que estic segur que va fer aquell post o aquell tuit demanant perdó, que ha genollat
amb una pistola al cap,
que és que però... realment no té cap sentit per mi. O sigui, va al club, ho escolta i diu, David López s'ha equivocat, no havia fet aquestes declaracions. Quants partits li cauen? Doncs 4, i ja està. I no tens com a club ara aquesta sospita que diu el Ferran, no, ara ja estem veient...
No, però això ja ho veurem, Marc, però en tot cas, el Girona, si no hi va, és perquè entén que d'alguna manera era anar a la gola del llop, i que tu, encara que allà sentis que l'àrbitre li diu, jo què sé, ets un imbècil al jugador, a tu et diran, l'àrbitre no ho diu. I si tu surts i mantens que l'àrbitre ho diu, com que tu aquells àudios no els pots tenir, no els pots escoltar, allà l'opinió ja està formada, o sigui, la sentència ja està feta. Tu pots anar allà, però la decisió està presa. Allò que deien els romans, alia iacta est, doncs és que és,
si
és que és això.
Sí que els escolta,
però, i el David Lopista d'aquesta taula, per què no diu res?
És veritat.
Perquè sap que David López té raó.
L'abanderado.
Bueno, la verdad que porque me da la sensación de que David en este momento quiere protegerse, o sea, ya está. O sea, no quieren hacer más leña al árbol caído. Esa sensación que tiene, pero la tuvimos, Miquel, la sensación del minuto cero, cuando Girona enseguida recogió...
Va a recoger cable, ¿no?
Sí. Entonces, no lo sé. Yo creo que aprovecharon. Fue todo, está lesionado, sancionenlo ahora, fue todo medio...
medio pactado.
No sé, la sensació que tinc, me pareixia més raro, però s'ha dit tots empatados.
En tot cas, jo coneixent el jugador, i no perquè el Juan sigui aquí, crec que és un dels jugadors més íntegres que hi ha a la primera divisió, i segur que n'hi ha molts més.
En el món del futbol.
Fins i tot en el món del futbol, si fos prebianencs seria més garantia encara. Però en tot cas, és algú que si ho diu, ell no té per què inventar-s'ho, i que és una persona que és conseqüent. I que si ell s'ho hagués inventat, o s'hagués equivocat, o l'hagués vessada, quan surt a la zona mixta aquella nit després del partit, hauria dit una altra cosa del que va dir, perquè en aquell moment no se'n va desdir. Per tant, jo continuo creient, i crec que és un dels avantatges o inconvenients del Girona com a club petit, que tothom es coneix i hi ha una relació molt directa i que tothom es creu David López, i que, per tant, han intentat de la millor manera possible que David López no quedés amb el cul en l'aire en tot aquest cas.
Alguna cosa més, hagut, de l'actualitat del Girona? Demà farem la prèvia d'aquest Almeria Girona, tot i que Mitchell ja ha dit la seva avui de certes coses de l'actualitat, no?
Sí, demà escoltarem el que és prèvia del partit pura i dura, però abans, punt número 1, mercat de fitxatges. Segons Mitchell, hi ha una prioritat i no és el centre de la defensa, tot i les baixes d'Eric i David López en els següents partits. Doncs no el podrem escoltar encara, el tall del mercat de Mitchell. Aviam si és possible d'escoltar-lo. Diu que Ibrahim Akebe té tots els números i així serà de sortir cedit. Per tant, aviam si es reforça el mig del camp.
La possible sortida d'Ibra en el mig camp, necessitarem un altre jugador. En defensa ara tenim baixes, però crec que podem solucionar-lo a dins. Veurem si és possible fitxar jugadors que milloren aquesta plantilla.
Cosa que Mitchell sempre ha posat en dubte perquè està encantat amb la plantilla que té, però si es pot reforçar, reforçaran la plantilla. I, per cert, el vestidor va embalat perquè l'equip està molt ben classificat a la Lliga, perquè jugarà als vuitens de la Copa, hi ha molt bones sensacions, i hem escoltat Valeri, un dels capitans, en declaracions a l'Esportiu, d'alguna manera desviant-se del discurs de l'entrenador del partit a partit. Segons Valeri, un dels capitans, l'objectiu ja no és la permanència, ja no és Europa com a concepte eteri.
Encara és moment de dir que clarament l'objectiu a aquestes alçades és anar a Champions. Una altra cosa que no fos ara mateix anar a Champions, sí que és veritat que seria una desil·lusió, no?, per tots nosaltres, tot i que seria una temporadon. No ens treu ningú el que hem fet fins ara, però ara que estem i que tenim possibilitats i que som conscients que tenim la capacitat de fer-ho, doncs volem anar a Champions i el temps dirà si podem lluitar per alguna cosa més.
I el temps dirà si podem lluitar per alguna cosa més, així amb un somriure entremaliat de Valeri, un dels capitans en aquesta entrevista.
Un gironí, no? Em sembla? De la plantilla.
Sí, sí.
Parlar com a ciutadà, també.
Sí, de l'escala.
Sí.
Diumenge, Almeria-Girona a partir de les dues, el Girona es podria col·locar líder en solitari. Bé, si suma un puntet ho serà, i si suma tres punts, doncs serà líder en solitari a l'espera de que el Madrid recuperi el partit que té pendent de la Supercopa.
A Getafe, que tampoc no és un partit fàcil.
Sí, no és fàcil, no. Gràcies, Agut,
A disposar, Rubén.
Bona nit. I gràcies també al Marc Marvà, al Juan Irigoyen i al Ferran Martínez. En tornem a parlar la setmana que ve, que ja s'haurà disputat la final de la Supercopa i el Barça més haurà anat a jugar contra l'Unionistes.
Sí, senyor.
Veurem si estem eufòrics o, bueno, estem dubitatius.
Sempre,
veurem,
sempre,
no?
Sempre. Ver-los a ustedes ja és un motiu per eufòric.
Ah, exacte. Gràcies, gràcies, companys. Que vagi bé. Bona nit, bona nit. Una pausa i de seguida tornem.
RAC 1. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser cuidar més de tu i del teu entorn? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness, el meu cos, el meu planeta.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024, arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques. RAC 1.
Tu ho diràs, amb Gerard Baller.
4 minuts per sobre de 1:15 de la nit, recta final del Tu diràs. Mira, no marxem de l'Aràbia Saudita, perquè allà hi tenim un català qui li han encarregat la gestió de l'equip més important del país, de l'Al Hilal. Fa pocs mesos, de fet, que va deixar de treballar en el departament comercial del Manchester City per engegar aquesta nova etapa després de 12 anys a Anglaterra. És l'Esteve Calzada. Hola, Esteve, bona nit.
Hola, bona nit.
Com se presenta aquesta oportunitat, Esteve, ara fa, unes setmanes?
Doncs se presenta com molt apassionant, la veritat. Ha estat tot un procés d'anar coneixent el projecte i anar-me engrescant cada cop més, fins al punt d'acabar prenent la decisió de deixar un club tan important com el Manchester City en un moment tan important, no? I per tant, doncs ja et dic, amb moltíssima il·lusió i adonant-me de gran potencial i totes les coses que es poden fer per aquí.
En un club europeu, el CEO, el director general, doncs tenim clar més o menys què ha de fer, quadrar els números, els comptes, etcètera, etcètera. Tu tens la mateixa funció en un club saudita? També s'ha de fer això?
Totalment. O sigui, al final aquí no és que hi hagi un grifo obert que surten diners, sinó que nosaltres el que ens demana l'equip de gestió que lidero, doncs és precisament això, gestionar un compte de resultats i tenir una visió pel club amb l'aspiració, doncs, de gastar els diners de manera eficient i no canvia absolutament amb res. Tinc un consell d'administració amb directius que són gent d'empresa i per tant no en el que és l'estructura de govern i en el que és les funcions no són pas diferents de les de per exemple el CEO del Manchester City o de qualsevol club europeu.
El que sí que no entenc és que la normativa del fair play financer, per exemple, no sé si existeix o si existeix no és la mateixa que el de la Lliga Espanyola.
No existeix com a tal. Hi ha unes normes diferents però al final el que sí que és veritat és que les coses es fan per un motiu, no? I aquí s'ha fet una inversió perquè s'espera que tingui un retorn, no? No és un capritxo d'algú que diu m'agrada el futbol i em compro un club de futbol, no? Sinó que aquí tot s'ha fet en base a una lògica empresarial i et dic, no canvia respecte a altres empreses més enllà doncs, que estàs en una altra part en una altra zona del món molt diferent, no? Amb una cultura molt diferent.
Què els diries a tota aquella gent que creu que és una moda passatgera el que està passant a l'Aràbia Saudita, com va passar a la Xina en el seu moment, que són projectes a vegades de 6, 7, 8 anys com a màxim, però que no arriben a fructificar? Què els hi diries?
Bé, els diria que té molt futur això, i que no és una bombolla. Al final la diferència més important respecte al cas que comentaves de Xina, que és molt clar, és el fet de que aquí hi ha afició real al futbol i afició real als clubs d'aquí, perquè hi ha altres països que hi ha afició al futbol però hi ha afició als clubs globals que tots coneixem, els Madrids, Barces, Manchester City, etc. No? I aquesta és una diferència molt important i després també doncs, que hi ha un compromís a llarg termini amb el projecte de futbol que al final forma part del que se'n diu aquí el projecte Visió 2030, que al final doncs té una sèrie d'objectius respecte al país i que òbviament encara queda més reforçat amb el fet de que hi ha un mundial l'any 2034 que es jugarà aquí a l'Aràbia Saudí, no? Per tant, et dic, ui, el que els diria és això, que al final doncs és vull dir, és un projecte sòlid amb fonaments i ja abans de que es fessin les inversions que s'han fet aquest estiu de jugadors, doncs en el cas de l'Al-Hilal ja anaven 25.000 persones a veure tots els partits.
No sé si tens la sensació, com jo, que en un futur, no sé si més aviat del que ens esperem, equips de l'Aràbia Saudita, per exemple, podrien jugar la Champions o una futura Superliga, com ja sembla que passarà a partir de la temporada que ve amb un equip de Dubai a l'Eurolliga de bàsquet. Tens la sensació que això arribarà tard o d'hora?
Jo diria que no és impossible que passi. El tema és que al final aquí intervenen molts factors, molta política i em resulta complicat comentar-ho, però sí que és veritat que ja comença a haver competicions reforçades on participen doncs equips de diferents lligues del món, no? I la prova la tens amb el Mundial de Club 2025, que serà un concepte totalment diferent, que nosaltres tenim la sort ja d'estar classificats per la nostra trajectòria de la Champions asiàtica i el que tenim molt clar és que nosaltres tenim ambicions globals pel club, que van més enllà de que ja és un club, podríem dir, regional, en el sentit de que no és només el número 1 a Aràbia Saudita, sinó que és el número 1 a tota Àsia, no? Llavors, ara el següent pas és que també doncs sigui un player o un actor rellevant a tot el món, no? I llavors, si això passarà o no, sincerament no ho sé i no sóc jo, no estic jo entre les persones que ho han de però que sí que nosaltres i és una cosa que se'm demanarà a mi i forma part del projecte que tenim, doncs tenim aspiracions molt ambicioses de globalització de la marca, això segur.
Esteve Calzada, nou CEO, nou director general de l'Al-Hilal, una abraçada i molta sort durant aquesta temporada i aquest nou repte a l'Aràbia Saudita, que vagi bé.
Una abraçada, moltes gràcies, bona nit.
Minuts i la una, després de parlar amb l'Esteve Calzada, una de les cites de demà també a partir de les 9 a segona divisió és el partit de l'Espanyol contra el Racing de Ferrol. Hola, Joan Camí, què tal? Bona nit.
Hola, Ballera, bona nit.
Quina és l'última hora de l'equip blanquiblau?
Convocatòria de 23 jugadors per jugar demà, com deies, contra el Racing del Ferrol. Óscar Gil sancionat, Nico Melamed lesionat i Ramon Ramos i Lazo, per decisió tècnica, s'han quedat fora de la llista. Han entrat els jugadors del filial Omar Sadik, Roger Martínez i Ian Forns, aquest darrer, que va debutar l'altre dia a la Copa contra el Getafe. L'Espanyol jugarà el primer partit de Lliga d'aquest 2024, després d'oferir una bona imatge, com dèiem, contra el Getafe a la Copa la setmana passada i amb l'obligació de no deixar-se més punts per mantenir-se a la zona alta de la classificació. Ramis és conscient, això sí, de la pressió que tenen en aquesta segona volta.
Por el nivel de exigencia del club, ¿no? Al final todo lo que no sea estar arriba primero con 20 puntos va a ser un problema y cuando vaya todo bien estoy convencido que se abrirán grietas por otro sitio. Pero vamos, estamos preparados y estas cosas no nos afectan. El vestuario tiene muy claro qué es lo que tenemos que hacer, cuál es el plan de partido, cuál debe ser nuestro foco y de ahí no nos va a sacar nadie.
Al davant, un Racing de Ferrol que no perd des del 2022 a casa. L'entrenador, Cristóbal Parralo, s'ha convertit en una de les grans revelacions de la temporada segona divisió. Ara mateix són segons, amb 37 punts, 3 més que l'Espanyol, que en té 34. Ramis avisa del bon estat del conjunt gallec.
Un equipo que esos resultados no es una consecuencia, es una consecuencia de un buen trabajo, ¿eh? Es un equipo fuerte, con buenos ritmos de circulación, con mucha confianza. Se ven cerca del objetivo que tenían marcados a principio de temporada, que probablemente pensaban que les iba a costar más y esto los ha relanzado y están atrevidos, con confianza y en casa más todavía.
Res a veure amb l'Espanyol, que no guanya a domicili des del 5 d'octubre contra el Cartagena, el partit en directe al Superesports de RAC1 des de 8:45.
I que si demà no guanya, l'Espanyol podria acabar la jornada fora de la zona de promoció, l'ha superat l'Eibar avui, el Racing no ho pot fer, però el Llevant, amb 32 punts, si guanyés el seu partit, sí que el podria avançar. Per tant, partit important per l'Espanyol. Què et ve de gust fer una mica de volta pel món?
I tant.
Tomi.
La volta al món.
Com cada divendres, una mica de futbol internacional per acabar el Tu diràs amb el Camí i amb el Jaume Navera. Què tal, Jaume? Bona nit.
Què tal, Gerard? Bona nit.
Has fet doblet avui, Palau i Volta al Món, no?
Sí, els divendres és un doblet que m'agrada fer i mira, com aquesta temporada, doncs, molts divendres... Bé, gairebé sempre el Barça jugant divendres a l'Eurolliga, doncs, mira, com que... I a més, com que no està gaire lluny al Palau de la ràdio, doncs, mira, aprofitem.
Clar, es produeix la circumstància que sí, que ha tornat la Bundesliga, que ha guanyat el Bayern, parlàvem a l'inici del programa amb el Joan Camí, hi ha Premier també aquest cap de setmana, Lliga Francesa, però esclar, és que ha començat també la Copa d'Àsia i demà comença la Copa d'Àfrica. Tindrem aquestes dues competicions fins a principis de febrer, Naveira, si no m'equivoco.
Bé, fins a mitjans,
Mitjans. O
sigui, les dues competicions acabaran molt a prop de... Bé, acabaran l'últim cap de setmana abans del retorn de la Champions.
Vale, és a dir, estem parlant...
De 12 a 13 de febrer, més o menys.
Sí, mira, el dia 11 de febrer, diumenge, suposo que aquell cap de setmana, no?
Sí, 10, 11 jo crec que la Copa d'Àsia acaba el dia 10 i la d'Àfrica el dia 11, sí.
Sí, per tant s'allarga bastant aquestes dues competicions. La Copa d'Àsia, que ja ha començat, ho ha fet amb la victòria de Qatar, de Tintín Márquez, no? Que
correcte.
És el seleccionador.
I Luis García, de segon.
I Luis García, sí. 3-0 contra el Líban.
Sí. He de confessar que he vist el partit una estona.
Sí?
Perquè és que a més, hi ha Sergio Márquez, que és el fill de Tintín, que és molt bon amic meu, i estàvem una mica recolzant des de la distància, i la veritat és que, o sigui, a veure, el Líban ha perdut 3-0, òbviament, i és una selecció que està molt lluny de qualsevol nivell d'arribar a un Mundial o el que sigui, però no m'han disgustat en absolut, i jo crec que el Qatar ha tingut algunes dificultats fins que no ha fet sobretot el segon gol. O sigui que, vaja, avui no ha sigut un passeig, però bé, han acabat guanyant de manera contundent, amb dos gols de Kramafiv, el que va ser en el seu dia jugador del Villarreal i de l'Sporting, de manera molt fugaç. I bé, doncs, primera victòria pels anfitrions.
Copa d'Àsia per Dumis. A on es disputa?
A Qatar.
A Qatar.
Anava a ser a Xina, però al final la seu es va canviar, jo crec que per la seva política anterior de Covid-0, que ha durat bastants anys, fins i tot doncs després ja dels anys que aquí a Europa doncs havien viscut un confinament més dur, a la Xina seguien amb aquesta política i ja tenien la seu assignada, però al final doncs ha sigut el Qatar qui s'ha acabat quedant el fet de ser anfitrió, i molts dels estadis del Mundial doncs repetiran un any després, o una mica més d'un any després, doncs com a seu d'aquesta competició.
Val, entenc fase de grups, sí. I després eliminatòries.
Sí, són 24 equips, igual que l'Eurocopa, i el format doncs és el mateix. O sigui, tenint en compte que hi ha 4 millors tercers i a més, i que passen 16 equips dels 24.
I hi ha 8ens, quarts, semifinals
i quarts, efectivament, sí.
Val, i de totes aquestes seleccions, d'aquestes 24 seleccions, quina diries, o quines diries que s'han de jugar
al
trofeu?
Jo crec que la millor, amb certa diferència, és el Japó. Posaria un pèl per sota Corea del Sud, perquè al final doncs, hi ha Heung-Min Son i hi ha molts jugadors que juguen a Europa, doncs, que fan que la selecció tingui un molt bon nivell. I jo després, doncs, inclouria també a Aràbia Saudita, perquè no tenen cap jugador fora d'Aràbia Saudita, però ja l'any passat al Mundial van demostrar que la veritat és que tenien bons jugadors i que segurament doncs no surten de l'Aràbia Saudita perquè allà hi viuen molt bé i perquè els salaris que cobren doncs serien molt més alts dels que rebrien a una lliga europea. Els entrena per ser Roberto Mancini, que no fa gaire que va arribar. Jo crec que el setembre va ser quan va arribar a la selecció saudita, i bé, Mancini, doncs, l'últim torneig de seleccions que va dirigir, va ser l'Eurocopa que el va guanyar. I després, doncs, Austràlia i la pròpia Qatar, doncs jo crec que són seleccions també que haurien d'arribar lluny.
El Japó entenc amb Mitoma estava lesionat o està bé?
Bé, Mitoma està a la convocatòria i no hi ha hagut cap canvi, o sigui que hauria de jugar.
Del Brighton hi ha uns quants de lesionats i per això ara pensava, dic, no sé si està lesionat Mitoma, Kubo, és a dir, totes les seves estrelles en principi,
Sí.
Vale. Si tu t'haguessis de mullar per una selecció seria el Japó.
Sí.
Això a la Copa d'Àsia. Copa d'Àfrica. A on?
A Costa d'Ivori.
A Costa d'Ivori. I el format és el mateix que la Copa d'Àsia o hi ha menys equips?
Jo crec que són... Ostres, jo crec que són 16, diria, però deixa'm que ho...
A veure... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 grups
doncs,
de 4.
Doncs 24, doncs llavors és el mateix, sí. Sí, és el mateix format.
Sí, sí, i veig que també em passen algun millor tercer, per tant, sí. És el mateix. Mm-hmm. Sí, sí. D'acord, l'anfitriona, per tant, és una de les favorites o no? Costa d'Ivori?
Sí, jo crec que sí, no la màxima favorita, però jo crec que tenen un bon equip. Dit això, jo crec que Marroc, per mi, és la màxima favorita. Algèria estaria molt a prop, i a més Algèria ve també d'una molt mala Copa d'Àfrica, l'anterior que es va disputar, i jo crec que tindran ganes una mica de revertir el que es va veure. Senegal, jo crec que com a selecció que també aglutina molt de talent, que ja fa molt de temps que té una continuïtat també a la banqueta, perquè Aliou Cissé, que era l'entrenador del Mundial, doncs segueix a la banqueta, també és una de les candidates. Nigèria té molts davanters de gran nivell, tot i que...
Algun lesionat, com s'ha dit,
clar, sí,
i Boniface.
I Boniface, sí, que tots dos doncs, sembla que no podran jugar a la Copa d'Àfrica. I Mali, doncs, és una altra selecció doncs, que està... Bé, un altre dels tapats, no?, fa temps, i que doncs hauria d'animar bastant aquesta competició.
Doncs mira, tot aquest reguitzell, si has dit Japó a l'Àsia, si haguessis de dir algú a,
sí,
a Àfrica?
Al Marroc, segurament. Al Marroc, Algèria,
val.
Sí.
Val. Només una última pregunta. No sé si hi ha gent que, com tu, en una tarda grisa, allò sol al sofà, vol veure aquesta competició. Com a mínim, no sé, potser voldrà veure les semifinals o la final. Es pot veure la Copa d'Àfrica, es pot veure la Copa d'Àsia, què s'ha de fer?
La Copa d'Àsia es veu al canal de YouTube oficial de la Copa d'Àsia, o sigui, si busques AFC Asian Cup a YouTube, doncs et sortirà. AFC Asian Cup, per pronunciar-ho una mica millor. I després, doncs, la Copa d'Àfrica es veu a la Liga Plus, que és una plataforma de pagament on, per exemple, doncs, s'ofereixen competicions poliesportives com la Lebor o la Lliga Sobal, i allà també doncs, tenen algunes competicions de futbol. Una d'elles és la Copa d'Àfrica, i crec que si pagues 8,99 doncs pots veure la Copa d'Àfrica sencera. Així que, res, aquesta és la manera de veure les dues competicions. Per cert, Gerard, mira, deixa'm explicar ràpidament equips més perjudicats per aquestes dues competicions, que juguen a la vegada. Perquè els dos que... Bé, la Lliga que, òbviament, perd més jugadors és la Liga, sense cap mena de dubte. Els dos equips que perden més jugadors de tot el món són el... Bé, de tot el món no, perquè cal comptar les seleccions locals i, a més, d'Àfrica i d'Àsia, però vaja, almenys a les lligues europees, Olympique de Marsella i l'Orient, amb 7 jugadors que perden. Després hi ha el Mònaco, l'Estat de Reims i el Montpellier, que en perden 6, i el Nottingham Forest a la Premier, que també per 6 jugadors.
Déu-n'hi-do.
Hi ha un altre equip que és curiós, que perd molts, però que no li perjudicarà tant en principi perquè la seva lliga està aturada, que és l'Estrella Roja. L'Estrella Roja té 5 jugadors entre la Copa d'Àfrica i la Copa d'Àsia. I després hi ha algunes curiositats. Hi ha un equip que perd 4 jugadors, que és de segona divisió francesa. De fet, és 12è a la segona divisió francesa, que és l'Amiens. I l'Stuttgart, amb el famós Guirassy, amb Silas, amb Hiroki, tot per 4 jugadors també. Hi ha equips com el Kayserispor, l'Hibernian d'Escòcia, l'Omonia Nicòsia, o sigui, bé, hi ha una nòmina molt eclèctica, no?, d'equips que es veuen perjudicats per aquestes dues competicions, que juguen a la vegada, i que, ja com a última dada que deixo, la Lliga Francesa perd 67 jugadors, és la que més de les 5 grans, després ja, o sigui, per ordre, seria Anglaterra amb 38, Espanya amb 23, Alemanya amb 20, i l'última, Itàlia amb 13.
Itàlia només 13. Benvingut.
I en aquest sentit, ara que comentava això el Jaume, aquests dies he sentit moltes declaracions d'entrenadors, no?, que s'han queixat també d'aquestes competicions que se celebrin ara, però en canvi Postecoglou, l'entrenador del Tottenham, ell no es va queixar, va dir que per ells és un orgull que un jugador com Son pugui representar el seu país, i que està contentíssim que hi vagi, i que de fet és millor per ells perquè pot tornar molt més motivat. Estem parlant de Son, que és un jugador estructural al Tottenham, és a dir, maneres diferents de veure-ho també.
I Postecoglou, cal tenir en compte que clar, ell és australià, ha dirigit a la Copa d'Àsia, i jo crec que ell empatitza més, no?, amb aquesta manera de veure, perquè si ho mirem des de l'òptica europea, és com dues competicions que fan nosa, no?, per dir-ho així, perquè precisament es perden molts jugadors i a més, però en canvi Postecoglou doncs, ho veu des d'un altre
òptica. Ernesto Valverde va fer una altra reflexió també en roda de premsa, i és que potser no és que la Copa d'Àfrica i la Copa d'Àsia s'hagin d'adaptar a les lligues europees, sinó que potser són les lligues europees i el futbol el que s'ha d'adaptar a aquestes dues competicions, que això obligaria evidentment a canviar absolutament el calendari, i no sé què passaria, però és una altra reflexió que va fer el tècnic de l'Atlètic Club de Bilbao. 7:01, Camí, hem de parlar també de fitxatges, perquè esclar, estava el mercat obert, portem ja 13 dies de mercat, fins a final de mes que el tindrem obert, però hi ha hagut algun fitxatge d'aquells que diguéssim que no és per omplir un forat només, no? D'aquells que poden ser importants de cara al futur a Europa.
Jo et diria...
Fitxatges que es podrien fer a l'estiu, per exemple.
Sí, 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 i que jo crec que els fan ara per anticipar situacions i per evitar que hi hagi altres clubs interessats que els puguin fitxar, i també per circumstàncies que han passat. Em quedo amb un parell de jugadors joves. Dragosin, central de romanès de 21 anys, que ha fitxat el Tottenham, 25 milions d'euros més variables, que poden arribar als 30. Ve del Genoa, jugava a la Sèrie B la temporada passada, ha pujat aquest any a la Sèrie A, un dels centrals joves amb més projecció del futbol europeu, espectacular. A més, crec que encaixa molt bé amb aquesta idea que té de Postecoglou amb el central, no?, de jugar pràcticament a la línia de mig del camp. És un futbolista que el va fitxar a la Juventus amb 16 anys, després el van cedint, diria que a la Salernitana i al Genoa, finalment el Genoa el va fitxar i ara l'ha venut per aquesta quantitat. De fet, el Bayern i el Nàpols també el volien, i de fet el Bayern li va estar a punt de robar el Tottenham a última hora, finalment ha anat Eric Dier, que no té res a veure amb Dragosin, però vaja, un futbolista molt jove, internacional absolut ja amb Romania, evidentment, i que crec que en el context de Tottenham i Postecoglou pot trobar un bon forat, tenint en compte que han tingut lesionats com Van de Ven, que Cuti Romero doncs cada dos per tres veu una targeta vermella, vull dir que pot tenir un forat allà. I l'altre, que per mi és el millor, tot i que encara no és oficial però ho serà demà, jo estic enamorat d'aquest jugador, que de fet el Nevera el va presentar aquí a la secció, que és Valentín Barco, aquest lateral esquerre extrem interior de Boca Juniors, que se'n va al Brighton. És un moviment espectacular, perquè és un jugador que crec que amb De Zerbi, que és un dels entrenadors que millor potencien el talent individual dels futbolistes, és que crec que és d'aquells moviments que jo poso la mà al foc, que d'aquí 3-4 anys valdrà 70-80 milions.
Sí,
És un jugador que pot jugar per dins, que pot jugar per fora, molt tècnic, que interpreta molt bé el joc, i que crec que amb De Zerbi i la manera que té de jugar aquest Brighton encaixa les mil meravelles. Tenen a Pervis Estupinyan, que és un perfil totalment diferent, i ara Valentín Barco, que a més et pot jugar en moltes posicions.
Naveira, el primer gairebé que fa el salt, el primer que es paga en calarons dels que dius,
Sí,
t'he de dir que deu ser dels únics que jo també vaig veure, perquè jo vaig anar aquest estiu a l'Argentina, sí, vaig anar a veure Boca Juniors.
10 milions pagarà per ser la clàusula. Sí.
Del que vaig veure vaig dir, hòstia, aquest tio la toca.
I ja et va cridar l'atenció.
Sí, de fet recordo que ho vam parlar fins i tot quan estàvem en directe, quan jo estava a la Bombonera, no tenia res més a fer que parlar amb Naveira i dir-li Valentín Barco apuntava bé. Podeu seguir proposant candidats que puguin fer la volta al món d'aquí uns anys? Quin és el teu, Naveira?
Doncs mira, el meu és Semi Kılıçsoy, és un extrem turc del Besiktas, nascut el 2005, és un jugador que pot jugar a les dues bandes o de nou, i que ha començat a entrar especialment a l'últim mes a l'equip titular del Besiktas, i que està generant xifres des del primer moment. De fet, porta 4 gols i una assistència als últims 3 partits, i li ha tret el lloc a un bon futbolista i consagrat com Ante Rebic, un jugador que va tenir doncs, bé, una importància bastant clara al Mundial del 2018, jugant molts minuts amb la selecció croata i també doncs als anys posteriors, tot i que sí que no va jugar, crec recordar, el Mundial del Qatar. Semi Kılıçsoy, que en una temporada molt difícil pel Besiktas, perquè està molt lluny dels altres dos grans d'Istanbul, del Fenerbahçe i el Galatasaray, que aquest any s'han gastat molts milions per reforçar la seva plantilla, i de fet el Fenerbahçe segueix perquè acaba de fitxar a Bonucci i a Krunic del Milan, Besiktas avança a un altre ritme i està lluitant doncs per altres coses, la Lliga la té lluny, però almenys vol acabar al podi, i Kılıçsoy doncs és un dels jugadors que està començant a brillar.
Kılıçsoy,
sí. És una mica difícil de dir, perquè hi ha la C trencada pronunciada en turc i després la S, però sí, així és.
I el teu camí, quin és?
Més fàcil de pronunciar, Zeno de Bast, que és central de 1,91 de l'Anderlecht, belga, internacional ja absolut, format a les categories inferiors de l'Anderlecht. Ja
va bé de cap, no?
Va molt bé de cap, central molt agressiu, i que crec que està cridat a ser un dels centrals importants a la pròxima dècada. El més normal és que acabi a la Premier, però vaja, té condicions per acabar en una de les 5 grans lligues i per ser un central important en els pròxims anys.
Estarem pendents, a veure si algun com Valentín Barco val 10 milions.
Una comissió d'aquestes operacions no estaria
allà. Baratet, 10 milions.
Un 1%, no?
Ens arregla la vida, eh? Sí.
Podeu proposar-ho al seu representants. No hi perdeu, no hi perdeu res. A veure, Camí, gràcies, eh? Cada divendres.
Gràcies.
Fins divendres que ve, que vagi bé. Bona nit. A l'inici del programa hem explicat el repòquer, el 5 de 5, l'inici d'any immaculat del Barça de Roger Grimau aquest 2024, que de moment ha estat i està sent impecable. Ha tornat ja del Palau Blaugrana el Dani Aguilar. Hola, Dani, bona
Hola,
nit.
Hola, Gerard, bona nit.
91-73, aquest Barça-Salguiris, el triomf més solvent d'aquest curs. Ho explicàvem al principi i ens quedava per escoltar alguna reacció, no?
Sí, sobretot aquest any, el triomf més solvent. Començant per l'MVP, avui Darío Brizuela, clau 24 punts, clau en l'arrencada, però també han tornat a distanciar-se del partit quan els Alguiris han empatat, i per acabar amb calma l'enfrontament.
Pues aún he visto dos mensajes, pero imagino que mi padre estará como loco, uno de mis mejores amigos que es del Barça estará como loco también, pero bueno, lo importante al final es que tenemos los pies en el suelo, se ha ganado, que es fundamental, jugamos en menos de 48 horas, así que hay que tenir els pies en el suelo i seguir currant.
I després, per mi, roda de premsa més que significativa de Roger Grimau. Gerard, cada vegada se'l veu més relaxat, més distès, també més sincer i més contundent i segur en les seves paraules, més directe. Per mostra, la primera resposta ha estat de 2 minuts i mig, la més llarga de la temporada, per analitzar aquests darrers 5 partits des del 3 de gener. Ha perdut el Palau Madrid, Baskonia, Obradoiro, Olympiacos i avui és el Guiris, el primer avui, per cert, per més de 8 punts, però en tot cas, rèdit i crèdit per Grimau, que surt reforçadíssim de la crisi de cap d'any. Doncs bé, insisteixo, és un fragment aquest que escoltarem d'aquesta primera resposta. És un document llarg, però per mi molt revelador de tot el que ha passat i d'on som ara mateix.
Tenir el cap fred, el cor calent, però el cap fred, i intentar trobar solucions. Que estem al Barça, que aquí hi ha moltes ganes de guanyar sempre, i que quan es perd hi ha molt de foco, i el foco evidentment sóc jo. Vull dir, no tinc cap problema per això. Crec que estem treballant molt bé. Ho dic ara i ho dic amb les derrotes, estem treballant molt bé, els jugadors estan impressionant. Ho dic ara i ho dic amb les derrotes, especialment en les derrotes, perquè en les derrotes, quan plouen les hòsties i plouen els insults familiars, fins i tot, un s'ha de mantenir fort i creure més que mai, i els que tinc més a prop creuen molt, jo crec molt i els jugadors creuen molt. A partir d'aquí pot passar el que vulgui, poden dir el que vulguin, però jo, mentre em senti fort i senti que els que estan al meu costat, quan estem així lligats i em sento ben agafat, em sento ben abraçat, em sento, i totes les hòsties que cauen, les entomem tots junts.
Doncs això ha dit Roger Grimau. Sí. Jo crec que se sent fort i amb, evidentment, arguments per dir-ho, i només faltaria després de les 5 victòries seguides. I mira, ho ha completat quan ha parlat de la tècnica que avui li han xiulat.
I just m'han dit la tècnica, que jo crec que el gest ha semblat que li feia amb ell i realment no era amb ell, em sap greu, perquè no era un gest de ràbia, perquè em feia ràbia, però no l'he fet. Evidentment, si ell interpreta que jo l'he fet el gest cap a ell, és una tècnica com una casa pagès, o potser me l'haguessin hagut de pitar abans, no ho sé. Bueno, soc una guita xella visceral amb algunes coses, tot i que la gent deia que no tinc caràcter o merdes d'aquestes.
Per tant, es deixa anar Grimau, de totes maneres el Barça, que tanca aquesta sèrie signant el 5 de 5, en cadena ara 4 partits a domicili, el primer a Tenerife diumenge, i ho farà, atenció, com a segon en solitari de l'Eurolliga. Els resultats han tornat a favorir, la Virtus ha perdut avui de manera contundent, suma la setena derrota, 6 en té el Barça, i sobretot, i més important, el Barça es distancia ara a 4 partits al play-in.
A l'atac, eh? Sí,
sí.
Grimau, avui a l'atac, després d'aquest 5 de 5...
Arguments en té, insisteixo. I jo, si allò em demanes l'opinió que no me l'has demanat, ja te la dic, estic molt d'acord amb les paraules de Roger Grimau, perquè en el moment en què hi ha totes aquestes crítiques, però en canvi ell surt i demostra el que demostra la pista, amb tota raó pot dir-se a la premsa.
A veure com li va el Barça, que té un partit ara sí, difícil, i diumenge, a la pista del Tenerife, en una jornada que obre la segona volta. Demà tenim el CUE Fontejau, partit importantíssim, eh?
Molt, és un moment molt delicat del Girona, partit de molt de pes, acumula 5 derrotes seguides l'equip de Salvacamps, veu com les places de descens s'han apropat perillosament, demà rep un València que és CUE destacat en 2 derrotes, per tant, no va la falla demà, ha de reaccionar i posar terra per mig amb el penúltim lloc, a tan sols 2 partits amb la baixa de Sergi Martínez i el dubte de Fjellerup. Al cap d'una estona, a 3:15, el partit del Girona a les 6, serà el torn del Joventut de Badalona, rep el Saragossa, en el que serà el debut de Shannon Evans amb la nova samarreta, dorsal 0, argument per trencar amb la ratxa de 3 derrotes seguides a l'ACB, dinàmica contrària de l'Eurocup, on suma 6 triomfs consecutius, encara sense Guillem Vives i Miguel Allen.
I a la Lliga Femenina demà tenim partit també del Cadí.
Amb ganes de treure's el gust de la derrota per 16 punts de l'anada dels vuitens de l'Eurocup davant l'Uni Girona, ho farà contra un rival de pes, Perfumeries Avenida. Ara mateix el Perfumeries tercer sembla haver deixat enrere la crisi de 5 derrotes seguides amb les 3 derrotes de Lliga que ostenta de finals d'any. Des de llavors són 3 victòries consecutives del Perfumeries al Cadí en Lliga, al Cadí que és sisè a 2 places de, a 2 partits de playoff.
Doncs demà molt pendent de tots aquests partits, l'Aguilar que se n'anirà cap a Fontajau.
Sí, senyor.
A partir de les 6 us oferirem
a casa teu.
En directe, sí, el partit entre el Bàsquet Girona i el Palència, molt pendents també del, del partit del Joventut i del Cadí la Seu. Gràcies, Aguilar.
Bona nit.
Bona nit. Quatre minuts per sobre de la una i rematarem l'actualitat esportiva parlant del Rally Dakar. Avui cop d'autoritat de Carlos Sainz en la categoria de cotxes. El madrileny ha fet un pas endavant cap al seu quart Dakar, però abans hem d'actualitzar l'estat de salut del pilot català Carles Falcón. Albert Ferran, bona nit.
Bona nit.
Aquest vespre hem tingut novetats, eh?
Sí, novetats en forma de comunicat del seu equip, que informa que Falcón l'han traslladat en un avió medicalitzat cap a l'estat espanyol. Està ingressat a l'UCI i segueix en estat crític. I acaba explicant aquest comunicat que els metges li faran més proves en les properes hores per saber com evoluciona. Pendents i desitjant, evidentment, bones notícies, la jornada d'avui del Dakar ha tingut Carlos Sainz i el seu copilot, el català Lucas Cruz, com a grans protagonistes. Han mantingut un espectacular duel amb Sebastián Loeb, han creuat la línia de meta en segona posició, però el més important per ells, per la parella Sainz-Cruz,